Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 14 de març del 2026, inquietud, incertesa i fins i tot una certa por són tres sensacions que s'han instal·lat en el dia a dia des que va arrencar l'any i sobretot des que Donald Trump va decidir bombardejar l'Iran per propiciar un canvi de règim més favorable als seus interessos. Ara sabem que va contravenir el criteri dels seus generals i que només va fer cas al seu gendre, Jared Kushner, un dels que té més galons a la Casa Blanca. De moment, res fa pensar que els Estats Units els hagi sortit bé la jugada. Els ayatolàs aguanten en bona part perquè s'han dedicat durant dècades a liquidar qualsevol ombra d'oposició i les conseqüències del conflicte comencen a socialitzar-se. No es podia saber. L'estret d'Hormuz, un d'aquells conceptes que fèiem, que quan fèiem geografia a batxillerat servien per a pujar nota, s'ha convertit en l'epicentre de la geopolítica mundial i de l'economia. Ja se sap que, quan comença a pujar el preu del petroli, tot el sistema li va al darrere. Amb la guerra d'Ucraïna va costar Déu i ajuda a contenir la inflació i no hi ha res que indiqui, digui el que digui Donald Trump, que aquest conflicte a l'Orient Mitjà s'acabarà ràpid. S'ha incendiat el vesper més sensible del món, els drons i els míssils van que volen i l'exèrcit francès ja ha perdut un soldat. Què passarà si algun dia un dron iranià cau per error o per encert en un país de l'OTAN? El conflicte també retrata la debilitat de països que, sota una aparença de filtre d'Instagram, van aconseguir l'arribada massiva de treballadors estrangers qualificats sota la promesa de no pagar impostos i de viure en una vida encapsulada. Els Emirats Àrabs, l'Aràbia Saudita i Qatar, per exemple, ja no són els països segurs que prometien els que es decidien a aterrar-hi. El món feréstec que ha dissenyat Trump fa que caiguin les caretes també dins d'una Unió Europea desorientada perquè en aquest imperialisme 3.0 només hi ha una cosa segura. Ningú sap què passarà demà. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui pluja i demà vent. Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Roger. Sí, un bon titular. Un cap de setmana de temps mogut, sobretot aquest dissabte, amb aquest front que ara mateix pluges a força indrets, però que s'anien concentrant al llarg d'aquest matí a comarques de Girona, també de Barcelona i al Pirineu, en especial al vessant nord del Pirineu, on la precipitació serà continuada i pot durar fins demà al migdia. A la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, hi ha un avís d'acumulació de neu. Pot caure, per exemple, per damunt dels 1.200 metres, més de 20 centímetres, un pam de neu, tot i que la cota podria baixar als 700 o 800 a partir d'aquesta tarda. A la tarda també hi haurà ruixats a comarques, sobretot del sud de Girona, del litoral prelitoral de Barcelona, algun també cap a la Catalunya Central, i algun podria tenir forma de tempesta, podria anar acompanyat de trons i de llamps. Tot això demà marxarà. Demà tindrem un dia, sobretot, ventós. Hi ha l'alerta bancat, ventades fortes a la meitat nord del país. I també parlem de la temperatura perquè avui baixa. I demà al matí ens haurem d'abrigar bé. Tindrem un ambient una mica així... Bé, una mica no, un ambient més aviat d'hivern.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Doncs amb aquest pànic silenciós de l'Enric Agut i amb aquest vent que dibuixa per demà i aquesta pluja per avui, més notícies d'aquest dissabte. Mai sabem quan acaben les frases de l'Enric Agut i és un moment inquietant. Tercera setmana de guerra a l'Iran ha començat aquesta matinada amb un intens bombardeig sobre l'illa de Hark al Golf Pèrsic. Aquesta illa és un enclavament importantíssim per l'Iran, és la principal base exportadora del petroli iranià. És la resposta de Donald Trump al bloqueig de l'estret d'Hormuz. De fet, el president nord-americà diu que han destruït totalment els objectius militars de l'illa i que faran el mateix amb les instal·lacions petrolieres si Teheran no permet el trànsit de vaixells per l'estret. Aquest és el veritable objectiu, que els vaixells petroliers tornin a circular per aquesta via marítima. El bloqueig ha obligat Trump a aixecar les sancions al petroli rus. Ara hi entrarem. Primer, enviats especials a Turquia, a la frontera amb l'Iran, Núria Har, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Bon dia, Núria, què tal?
Bon dia, Roger.
Per què és tan important aquest atac a l'illa de Hark, Núria?
És molt important perquè en aquestes dues setmanes que portem de guerra, l'Iran ha seguit produint i exportant tant o més petroli que abans en aquesta illa que els Estats Units han bombardejat de matinada. És la principal terminal de petroli de l'Iran, al Golf Pèrsic, per on passa el 90% de les seves exportacions. Per tant, aquest atac és una nova escalada del conflicte, un cop molt dur contra el règim iranià que Washington fa com a resposta al bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara ho explicaves, perquè el que provoca és que hi hagi un coll d'ampolla pel subministrament mundial de gas i de petroli. Precisament per obrir pas, també aquesta matinada Donald Trump ha anunciat per xarxes que ben aviat enviarà vaixells de l'exèrcit perquè escortin els petroliers per aquest pas d'Hormuz, vital pel comerç internacional que ha encarit el preu del barril. De fet, segons mitjans nord-americans, el Pentàgon ha enviat 2.500 marines i 3 vaixells de guerra cap a la regió. Abans de marxar de cap de setmana, el president nord-americà ha fet aquest balanç de les primeres dues setmanes de guerra.
La situació a l'Iran va molt bé. Hem tingut grans èxits avui. Veurem què passa amb l'estret d'Hormuz. Ells continuen intentant sabotejar el seu propi país i l'Orient Mitjà, però avui hem donat un cop militar molt, molt fort.
Aquesta matinada, els bombardejos dels Estats Units i d'Israel han deixat almenys 6 morts al centre de l'Iran, que com a resposta s'hi ha tornat, ha seguit llançant míssils i drons contra els països veïns de l'Orient Mitjà. Un d'ells ha impactat contra el complex de l'ambaixada dels Estats Units a l'Iraq. I sobre l'altre focus de la guerra, Israel segueix bombardejant amb duresa al Líban, on aquesta matinada ha matat almenys 12 professionals sanitaris.
Núria, vosaltres sou a Turquia, que intenta mantenir-se al marge de la guerra, tot i que aquesta setmana l'OTAN ha interceptat el tercer míssil al seu espai aeri. Com viu la guerra al país veí de l'Iran?
Doncs amb molta atenció, perquè la guerra no l'esquitxi. Ara ho deies, el que vol fer Turquia és que no li afecti aquesta guerra, no veure's arrossegat en aquest conflicte, però clar, la realitat li posa difícil. Ahir va interceptar el tercer míssil al seu espai aeri, que forma part de l'OTAN, i això va obligar a sortir a parlar el president turc Erdogan per intentar calmar els ànims i avisar el seu veí que no es passi ni un mil·límetre de la ratlla. En un sopar abans de trencar el dejuni de l'últim divendres de Ramadà, el president turc Erdogan va deixar clar la seva prioritat, que és evitar escalar el conflicte.
Com a govern, no descartem cap possibilitat ni escenari davant de les trampes i provocacions dels que volen arrossegar el nostre país a la guerra. Ho estem analitzant tot amb el màxim detall possible.
Això és una prova que la relació entre Turquia i l'Iran és de rivalitat, però també fan equilibris per mantenir una bona convivència, perquè som veïns i perquè al final els interessa que això no vagi a més.
La Núria Har, des de Turquia, amb el suport del José Antonio Rodríguez. Gràcies, companys.
Bon dia.
La guerra de l'Iran ha disparat el preu del cru pel tancament de l'estret d'Hormuz i els Estats Units pretenen contenir ara la pujada relaxant sancions petrolieres a Rússia. Una decisió que ha rebut el rebuig a la Unió Europea i altres països del continent. El canceller alemany Friedrich Merz ha alertat que la mesura enforteix Rússia en plena guerra amb Ucraïna.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
El president Volodymyr Zelensky ha lamentat profundament la decisió i ha rebut el suport del president francès Emmanuel Macron, amb qui s'ha reunit. París, Isabel Galí.
Volodymyr Zelensky ha lamentat que els Estats Units hagin aixecat les sancions a Rússia. Des de París, on s'ha reunit amb Emmanuel Macron, ha dit que no és una bona decisió perquè reforçarà Rússia.
En el context de les decisions dels Estats Units de relaxar parcialment les sancions contra el petroli rus en trànsit al mar, aquesta relaxació per part dels Estats Units podria donar a Rússia uns 10.000 milions de dòlars per la guerra. Això definitivament no ajuda a la pau.
Muero. Al seu costat, el president francès ha evitat criticar obertament Trump, però ha afegit que, com han fet altres països europeus, França no el secundarà.
Avui Rússia potser creu que la guerra a l'Iran li oferirà un respir, i s'equivoca. Vam reafirmar a la cimera del G7, que vaig celebrar dimecres, que el context de l'augment dels preus del petroli no ha de conduir de cap manera a una revisió de la nostra política de sancions cap a Rússia.
Zelensky necessita amb urgència el préstec de 90.000 milions d'euros promesos pels dirigents europeus a Kiev al desembre. Hongria de moment el bloqueja, però el tema tornarà a estar sobre la taula dels 27 en la cimera de la setmana que ve.
Mentrestant, gràcies, Isabel, el Kremlin treu pit que els seus recursos siguin indispensables per pal·liar la crisi energètica mundial. A més, Rússia guanya 150 milions de dòlars extres cada dia gràcies a l'escalada de preus del petroli. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El govern rus espera que el gest de Trump no sigui temporal i que abandoni a llarg termini l'estratègia d'escanyar el sector petrolier rus perquè no utilitzin aquests ingressos per finançar la guerra d'Ucraïna. Alhora, també vaticina que la Unió Europea es veurà obligada a comprar-los la seva energia. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, treu pit que Rússia hagi deixat de ser un pària i que el món necessiti els seus hidrocarburs.
Naturalment, aquestes accions contribuiran a estabilitzar el mercat, perquè sense volums significatius de petroli rus, l'estabilització del mercat és impossible.
Rússia s'està omplint les butxaques amb l'augment dels preus del petroli. Es calcula que cada dia guanya més de 150 milions de dòlars addicionals.
I mentrestant, el preu del petroli Brent tanca la setmana per sobre dels 100 dòlars al barril als mercats internacionals i acumula un encariment de gairebé més del 10% en els últims 5 dies. L'encariment mitjà del preu del dièsel ha estat d'un 26,5% durant el mes de març, d'un 14% en el cas de la gasolina. L'Organització de Consumidors i Usuaris ha denunciat davant la comissió pujades coordinades i injustificades dels preus, però l'estudi no ha revelat pràctiques abusives. Sara Agesen, ministra per la Transició Ecològica.
Más de 12.600 gasolineras están siendo constantemente monitorizadas y lo que van a hacer es, con carácter semanal, emitir un informe. Antes era con carácter mensual y van a estar pendientes de cualquier práctica abusiva. De momento no nos han informado de la evidencia de ninguna de ellas.
Agesen ha descartat fixar un topall del preu dels combustibles i el gas i ha assegurat que una mesura així s'hauria de prendre en l'àmbit europeu. Mentrestant, el govern català continua esperant que sigui l'executiu espanyol i europeu qui prengui les primeres mesures per pal·liar els efectes de la guerra. La cimera, convocada per Salvador Illa i a la tarda al Palau de la Generalitat, ha quedat en la creació d'un grup de treball, però amb cap concreció, i això és el que li retreu precisament l'oposició. Àlex Giralt-Robert, bon dia.
Bon dia. Per juntaires i populars, l'actitud del govern va ser decebedora. Tant Salvador Vergés com Juan Fernández van reclamar al president Illa mesures específiques més enllà de crear un grup de treball encaminada, sobretot, a rebaixar la fiscalitat.
Ens ha sorprès negativament que el govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula.
Catalunya no es pot permetre reunions que acaben exactament igual que com comencen.
Però el govern recepta prudència i paciència a l'expectativa de com reaccionaran a la derivada econòmica de la guerra a l'Iran les dues administracions que té per sobre Albert Dalmau, conseller de la presidència.
Un cop haguem pogut escoltar quin és el marc de resposta que la pròpia Comissió Europea i les institucions de l'Estat presentin, el govern posarà a damunt de la taula aquest paquet de mesures urgents.
Els socialistes van reivindicar la necessitat de tenir nous pressupostos. Sobre aquesta carpeta, poques novetats. Esquerra, que té la clau, va ser l'únic partit que va rebutjar fer declaracions després de la cimera. Jéssica Albiach, dels Comuns, sí que va pressionar govern i republicans.
Saben el que han de fer. Crec que de manera responsable acabaran actuant.
I mentre la CUP va exigir mà dura contra els empresaris que s'aprofiten de situacions com l'actual, Vox i Aliança no van assistir a la reunió.
2:15 del matí, l'altre front obert de Donald Trump és Cuba, que ha admès formalment que manté converses amb els Estats Units per acabar amb el bloqueig total del petroli a l'illa. Un bloqueig total que va arribar després de la captura de Maduro, ja que Venezuela era el principal proveïdor de petroli de l'illa i de les amenaces a altres països com Mèxic que ajudaven el règim cubà. La Casa Blanca ja havia amenaçat que hi havia contactes, però Cuba no ho havia confirmat. La crisi humanitària que viu l'illa, agreujada pel tall de l'aixeta del petroli de Trump, ha abocat l'Havana a obrir converses. Un diàleg que ha fet anunciar a Cuba que l'FBI enviarà un equip per ajudar a investigar l'intercanvi de trets fa unes setmanes entre les forces cubanes i un grup d'exiliats armats que volien desembarcar amb una llanxa amb el resultat de 4 morts. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha assegurat que els detinguts han reconegut la seva responsabilitat.
Todos han reconocido que dispararon y fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación de guardacosta. Han aportado detalles muy interesantes que se van dando a conocer de quién los reclutó, quién los preparó, quién los organizó, dónde hicieron su entrenamiento, quién los financió.
Més qüestions. Aquest és el primer cap de setmana amb tots els accessos a Collserola tancats després que aquesta setmana s'ha trobat el primer senglar infectat amb la pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona. Per tant, els que tenien pensat aprofitar aquest dissabte i diumenge per sortir a passejar, córrer o anar amb bici a Collserola, encara que el temps no acompanyi, hauran de canviar de pla. Vallvidrera, David Àngela, bon dia.
Bon dia. Ara mateix només es permet l'accés als prop de 16.000 veïns del parc i als usuaris d'equipaments i negocis i també per accedir a les estacions de transport públic. El gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda, adverteix que amb el temps s'aniran aixecant restriccions, però que pot anar per llarg.
Amb el tancament de tot el parc, pel cas que s'ha trobat al municipi de Barcelona, diguéssim que entrem en una situació nova, no dir més estable, o en tot cas que el termini ja no és de 15 dies en 15 dies, sinó que tenim això, un termini per davant de setmanes, mesos i en algun cas igual anys. Caldrà veure això, quina és la persistència també del virus.
Tot i aquestes prohibicions, sí que es pot accedir als restaurants del parc que són en plena temporada de calçots.
Un parell de punts de mobilitat. Aquesta nit ja s'ha tallat el túnel de Rubí, que no reobrirà fins d'aquí 7 setmanes per les obres que hi ha de fer a DIF. És un túnel clau per connectar les terminals de mercaderies de Can Tunis i del port de Barcelona amb Europa. Per tant, els trens de mercaderies seran els grans perjudicats d'aquest nou tall després que la circulació ja es va interrompre el 24 de gener fins al 5 de febrer. Les empreses de transports denuncien els costos econòmics i de confiança que els comportarà aquest tall. La situació es pot veure agreujada perquè la nova terminal de mercaderies de la Llagosta, on arribaran els trens del nord, encara opera el 20% de la seva capacitat. El sector educatiu torna avui a sortir al carrer, en aquest cas per demanar la gratuïtat de l'etapa dels 0 als 3 anys. Es manifestaran a partir de 11:15 de la plaça de Correus de Barcelona fins al Parlament, sota el lema "Pel cicle de 0 a 3, 0 excuses, 3 raons, justícia, equitat i futur". Les 20 entitats de l'àmbit educatiu i social que convoquen la protesta exigeixen una millora de les condicions laborals i asseguren que aquests professionals són els més mal pagats del sistema. La d'avui serà la primera protesta d'una setmana que es preveu calenta al sector, perquè el sindicat majoritari USTEC i la CGT i també la Intersindical mantenen la vaga de professors a partir de dilluns i també han convocat una manifestació unitària divendres vinent a Barcelona. El pacte firmat entre el Departament, Comissions Obreres i l'UGT no agrada a la resta de sindicats, tampoc al majoritari. Gairebé 43.000 professors, la meitat de la plantilla, han participat a la consulta per valorar aquest acord i el resultat és clar, és que un 95% dels participants rebutgen frontalment el pacte perquè el veuen insuficient, per tant, la vaga es manté. El Departament insisteix que ja hi ha un pacte firmat i ha enviat una carta a les direccions en què ha demanat que es mantingui el clima de respecte i de tolerància. Lorena Martínez, de l'UGT, i Manel Pulido, de Comissions Obreres, denuncien un clima d'assetjament.
Estan estripant les nostres fotografies amb les nostres dades personals, penjant a les diferents xarxes les nostres cares.
El que no pot ser és anar als insults personals, sobretot perquè, a més, és que som docents.
La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, treu ferro a les queixes i insta el departament a reobrir la negociació.
Emplacem a que s'asseguin a negociar amb el comitè de vaga, que som els que convoquem la vaga. I som, a més, la part àmplia majoritària que no hem signat aquest acord. L'acord de Comissió en Josep ja el tenen. Ara falta que acordin amb la representació majoritària del col·lectiu i amb el col·lectiu.
A Castella i Lleó, avui és dia de reflexió. Previ a les eleccions de demà diumenge, els partits van tancar la campanya electoral des de Valladolid, la capital de la comunitat, i també de la província que reparteix més escons. Fins allà s'hi van desplaçar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per donar suport als seus candidats. El PP parteix com a favorit, però un cop més haurà de pactar amb Vox. Enviada especial a Valladolid, Alba Gil, bon dia.
Bon dia. En un gir d'estratègia, els populars han decidit situar Vox al centre de la diana i mirar d'esgarrapar vots per governar, diuen, amb les mans lliures. Les enquestes els pronostiquen la victòria, però els aboquen a tornar a entendre's amb l'extrema dreta de Vox. Tot i això, Feijóo no ha estalviat retrets contra els potencials socis i ha demanat castigar-los a les urnes per bloquejar la governabilitat.
Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar, no lo había visto en mi vida. Y por eso lo debemos de decir para advertir que no estamos dispuestos a que bloqueen nuestro pueblo.
Els socialistes ho tenen molt difícil per governar, però no es preveu una desfeta com la d'altres eleccions. I en un intent de mobilitzar l'electorat progressista, estan explotant el no a la guerra.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes.
Aquest diumenge estan citat a les urnes 2 milions de castellano-lleonesos.
Gràcies, Alba. Tot i que les enquestes pronostiquen que continuarà manant el PP amb el suport de Vox, caldrà veure fins on arriba el desgast de 39 anys de governs interromputs populars i després d'un estiu marcat pels pitjors incendis d'aquest segle a la península. Després dels mals resultats del PSOE a les eleccions d'Extremadura, demà a Castella i Lleó s'espera un efecte Sánchez amb un lideratge a l'alça almenys internacional pel seu no a la guerra. Tal com escriu avui Isabel García Pagan a La Vanguardia, Sánchez té marge de maniobra per esquivar la crisi inflacionària derivada de la guerra de l'Iran, però necessita victòries i els pressupostos catalans poden ser una alenada d'aire fresc. De moment, el més calent és a l'Aigüera i Esquerra no va de boca sobre la votació de divendres vinent al Parlament. És la votació que ha de permetre tramitar els pressupostos. Avui està previst que intervinguin Salvador Illa i Oriol Junqueras en els seus respectius actes de partit. Veurem si donen alguna pista de per on pot anar el desenllaç d'aquesta negociació per tirar endavant els comptes del govern. A França avui, també jornada de reflexió abans de la primera volta de les eleccions municipals de demà, que seran el preludi de les generals de l'any que ve. La dreta vol desbancar els socialistes de l'alcaldia de París, que controlen des de fa un quart de segle. Dues dones conservadores, totes dues molt actives a les xarxes, es disputen el càrrec, l'exministre de Cultura Rashida Dati i l'eurodiputada ultradretana Sara Nafo. Els detalls des de París amb la Isabel Galí.
L'exministra de Cultura, Rashida Dati, no amaga que vol ser ella la nova alcaldessa de París. Sobre el paper, és l'única que pot desbancar els socialistes d'una capital on governen des de fa 25 anys i per això s'ha llançat a fer campanya sobre el terreny i a les xarxes. La va començar al Nadal, quan encara era ministra i malgrat que té pendent un judici per corrupció i tràfic d'influències.
Tots els parisencs volen alternança i canvi, ja no volen més aquesta esquerra. És per això que els dic que si ens dispersem tindran el mateix equip però pitjor.
Mais en pire.
Vol el vot útil dels parisencs de dretes per evitar que li robi vots Sara Nafo i contra pronòstic les enquestes li donen més del 10% que cal per passar segona volta. A qui beneficia la irrupció de Nafo és el candidat socialista Emmanuel Grégoire. De moment encapçala les enquestes, però Grégoire alerta que al segon torn les rivals de Ti i Nafo poden acabar sent aliades.
A Manresa, diversos joves es rebel·len contra la seva pròpia comunitat marroquina durant la celebració del Ramadà i provoquen aldarulls a la mesquita durant les pregàries. Tot plegat amb un balanç de 8 detinguts, 7 dels quals menors d'edat. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
Es tracta, segons fonts pròximes, al cas d'un conflicte generacional. Alguns dels nois no volien seguir amb tanta devoció les directrius religioses i s'han acabat rebel·lant. Hi ha hagut incidents tant a fora com a dins del temple durant diversos dies, fins al punt que els Mossos d'Esquadra van haver de reforçar la seva presència a les hores de més afluència fent controls. Es van llançar pedres i objectes contra els agents i contra els fidels. Es van produir conductes incíviques agredint i increpant els fidels i generant molèsties i també represàlies a la gent que s'havia queixat del seu comportament. Als joves detinguts dimecres se'ls acusa de lesions, amenaces, desordre públic i un delicte contra la llibertat religiosa.
Més notícies. Novetats en el cas contra Íñigo Errejón. Una de les dues dones que l'acusen d'agressió sexual no ha ratificat la denúncia davant del jutge. Recordem que al mes de febrer una actriu que vol mantenir l'anonimat va denunciar que l'exporteu de Sumar l'havia violat feia 5 anys després d'una festa, però aquest divendres no s'ha presentat davant del jutge per rectificar aquestes acusacions. El seu advocat assegura que té por que es faci pública la seva identitat i assumeix que la investigació s'arxivarà. Mentrestant, Errejón està pendent de saber si va a judici per l'altra acusació d'abús sexual, uns fets que va denunciar l'actriu Elisa Mulià. Presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per l'incendi provocat dimecres en una casa de Miranda de Ebro a la província de Burgos. Un incendi, recordem-ho, en què va morir la seva parella, la mare de la dona i una veïna. Acusen l'arrestat de 3 delictes d'assassinat i 7 homicidis en grau de temptativa pels altres veïns de l'edifici que van quedar ferits. L'acusat té 2 condemnes prèvies per haver segrestat i haver abusat sexualment d'una menor i per retenir il·legalment una dona. Un quart i mig de 9 del matí, Hollywood es prepara per la 98a edició dels Oscars, que s'entregaran la matinada de diumenge a dilluns. Ho seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de la 1 de la matinada. Programa especial amb el Toni de la Torre, la Marta Ferrer i companyia. Una preparació que aquest any inclou un ampli dispositiu pel que fa als Oscars de seguretat per la guerra de l'Iran i arran dels atacs en una universitat de Virgínia i una sinagoga de Michigan aquests últims dies. De fet, la policia ha establert un radi de seguretat de 2 quilòmetres al voltant del Dolby Theater, on es farà aquesta gala, i ha activat un equip especial antiterrorista. Tot això per protegir la nit més important de Hollywood, que aquest any tindrà accent català. L'equip de Sirat, liderat pel seu director, Oliver Lache, fa dies que és a Los Angeles per representar les dues candidatures a les quals està nominada, millor pel·lícula internacional i millor so. El nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, hi ha pogut parlar.
L'equip de Cirat ja ha desembarcat a Los Angeles i ho ha fet amb la satisfacció que suposa haver rebut dues nominacions. El gallec Oliver Lachet, el director del llargmetratge, considera que la clau de l'èxit és haver fet una pel·lícula sense pensar en els Oscars. Lachet diu que el viatge del reconeixement va començar a Cannes i ha arribat a Los Angeles, però en cap cas aquesta era la pretensió.
No havíem fet una pel·lícula per estar aquí, havíem fet la pel·lícula que pensàvem que era important de fer i el que sentíem important i bueno, penso que quan fas això i no calcules és quan hi ha el premi, no?
Si en la categoria de millor pel·lícula internacional les coses estan més difícils, on sí que hi ha possibilitats per a Cirat és en la categoria el millor so. I aquí tenim un equip de dones que han demostrat tenir un domini molt gran de la seva feina. La Laia subratlla la utilització del sistema Atmos per aconseguir la tridimensionalitat de l'espai a través del so i fer viure així un viatge emocional a l'espectador.
Que és un sistema immersiu a les sales de cine per generar com aquesta tridimensionalitat de l'espai. Un dels objectius de la pel·lícula era generar com aquesta immersió al màxim possible, explotar aquesta eina al màxim possible per fer viure a l'espectador un viatge emocional.
El so de Cirat competeix en produccions com Fórmula 1, Frankenstein, Sinners o Una batalla tras otra.
De tornada a Catalunya, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, una de les figures més destacades de la dansa contemporània, debuta a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya amb el seu nou espectacle, La Cordero i el seu exèrcit, Marta Vives.
La Cordero i el seu exèrcit no és un comiat, sinó la celebració d'un final com a inici d'una altra cosa. Després de 40 anys damunt dels escenaris, Picó penja escènicament les sabatilles de ballarina i vol canviar d'etapa, sortir dels exigents focus per dedicar-se a la creació des de darrere. És per això que aquest espectacle té molta força reivindicativa a través d'una transformació necessària i un ritual d'entrega. A la Cordero i al seu exèrcit, Picó es converteix en la Cordera per mostrar la seva vulnerabilitat a través d'una frase que ho diu tot. Un dia t'aixeques i veus que t'han caigut totes les fulles. S'acompanya de 6 joves ballarines damunt l'escenari, un exèrcit de talent convertides en les seves pròpies genetes de l'apocalipsi, però que també simbolitzen l'amenaça de les noves generacions que treuen l'espasa per demostrar fins a on són capaces d'arribar. Amb aquest espectacle, la coreògrafa valenciana tanca la trilogia Soroll, Vanitat i Alcohol i demana al públic si algú vol ballar amb ella. S'hi apunten les ballarines, que són el futur, i el públic, el present, amb una gran ovació.
Tot a punt perquè aquesta nit se celebri la 75a edició de la Nit de les Lletres Catalanes, una gala que es farà a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya i durant la qual s'entregaran 12 guardons com el Premi Sant Jordi o el Premi Òmnium a millor novel·la d'aquest any. Una gala que podreu seguir en directe per 3CAT, Montse Camps.
Xavier Grasset, Alba Riera i Elisenda Pineda seran els presentadors de la gala dirigida per Lluís Danés, que combinarà l'entrega de guardons amb actuacions a càrrec de Ginestar, Triquell o Gemma Humet i del poeta Josep Pedrals. La nit, impulsada per Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, pren el relleu de la històrica nit de Santa Llúcia com la gran cita anual de la primavera, tret de sortida de Sant Jordi. Arrencarà a les 10 del vespre i per primera vegada s'entregaran premis tant a obra inèdita, com el Sant Jordi o el Mercè Rodoreda, com a obra publicada, com el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any. Entre els convidats hi haurà escriptors com Maria Barbal o Sílvia Soler i personalitats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, entre d'altres. La Nit de les Lletres Catalanes tindrà doble seguiment en directe a Catalunya Ràdio i dedicarà un especial a partir de les 9 del vespre amb David Guzmán i Montse Virgili. I a partir de les 10 també s'emetrà en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest que sentim és Morrissey, que aquestes últimes hores ha suspès el concert que tenia a València després de quedar en estat catatònic, diu el comunicat, per culpa de les falles i les mascletats. Alguns aquesta nit podran dormir al País Valencià, però ho faran, ho continuaran fent amb aquest soroll aixordidor, perquè continuen les falles. Aquest cap de setmana se celebra un dels actes més seguits d'aquestes festes, les mascletats. Es disparen cada migdia a la plaça de l'Ajuntament i arriben a reunir entre 80.000 i 120.000 persones i poden deixar alguns músics, com expliquem, catatònics. València, Pepa Ferrer.
Els més incondicionals arriben a la plaça 7 hores abans, a les 7 del matí, per agafar lloc, com Salvador, que compta per dècades els anys que fa que assistix.
60, en tinc ja 90. Jo no me'n perc ninguna.
Preparats amb taules, cadires i menjar. Maria Luisa i Àngel.
Pa guardar el puesto on balla.
N'hi ha que menjar i n'hi ha que beure per estar així.
Així fem una hermosa que quan t'apliguis a casa ja no mitges.
Perquè res no val tant la pena com escoltar i sentir com tremola el terra des de primera fila. Eugeni, Anna, Paco i Martí.
El tremolar així, les parets estes plasten ahí.
Molt terratremol.
Molt de ruido.
Com si s'acabara el món, igual. El bum, 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 bum.
160 quilos de pólvora, 434 segons de tro i un terratrèmol final. Si triomfa i el terra tremola, el pirotècnic és aclamat i custodiat.
Gràcies, Pepa. Les falles també representen molts problemes i moltes restriccions de mobilitat. Per evitar que aquestes mascletats generin aglomeracions, s'han suprimit els trens de Rodalies en les hores de més afluència a la Barbosa.
La restricció ha afectat milers de veïns de poblacions del sud de València que no han pogut arribar amb tren fins al centre i han hagut de buscar alternatives, tot i que la mobilitat en cotxe i autobús també és complicada, amb uns 500 carrers tallats.
Pues hoy he venido una hora antes de lo que hubiera venido normalmente.
Siempre he sido un poco antes de clase o algo, para intentar evitar riscos.
Molt fart de tot això, molt fart.
Pues fatal, porque pueden venir de Madrid y un montón de puestos, pero así no podem desplaçar-nos.
Qui més bé suporta les multituds, però, són els turistes, convençuts que les falles valen la pena.
It's very beautiful, yes.
La supressió de trens ha obert una crisi entre administracions, amb retrets entre el consistori i el govern espanyol.
8:45 del matí, avui fa 25 anys de la mort del gran Ramon Barnils, periodista, traductor, professor universitari. Barnils va ser a Catalunya Ràdio des del naixement de l'emissora i en programes emblemàtics com El Lloro, El Moro, El Mico i El Senyor de Puerto Rico.
Un senyor de Puerto Rico, el balcó tenia un lloro de Riga.
Trajectòria que sempre va estar marcada per la defensa de la independència professional, el periodisme d'investigació i el compromís amb la llengua i el país. Elisabet Borreda, l'actual presidenta del grup de periodistes Ramon Barnils, ha explicat a aquesta emissora que, passats els anys, el seu llegat es manté més viu que mai.
Hi ha una de les seves frases que són bastant memorables, que diu, tan mort és qui es mor de set com qui es mor ofegat, que això a dia d'avui, en un moment en què la sobreinformació, no, i la postveritat estan en ordre del dia, sembla que ja s'avanci una mica el que havia de venir.
Durant la seva extensa carrera periodística, Barnils també va col·laborar amb mitjans com l'Avui, Europa Press i l'Agència EFE, entre d'altres. Va escriure en revistes culturals com Ajo Blanco o Presència i també va ser l'ideòleg de l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nit passada, TV3, vuitena gala d'Eufòria, una gala en què el públic ha estat el protagonista, ha decidit el favorit, i també quin concursant ha quedat expulsat i en què hem sentit actuacions com aquesta de la Monique, que ha interpretat El dia i nit de Cole Porter. Ha estat una gala plena de balades pop. La Daniela ha cantat el Se fue de Laura Pausini. Temps també per ballar. Amb els Serem ocells d'Oques Grasses, en aquest cas de la mà de l'Arian. I el fantàstic sol, fantàstic shine de Love of Lesbian, que ha cantat el Lluís Oliveres i que ha fet posar tot el públic dempeus. Divendres que ve, nova gala d'Eufòria, més música i més sorpreses. De seguida sentirem les últimes frases de Joan Laporta i Víctor Font abans de les eleccions de demà a Can Barça, demà suplement des de ben d'hora i fins ben tard, des del Camp Nou, per viure en directe tota aquesta jornada electoral. Després d'uns dies intensos, amb els dos cara a cara, amb els dos debats entre els candidats, avui jornada de reflexió, i també tota la prèvia esportiva i la derrota de nou del Barça de bàsquet.
El suplement, amb Roger Escapa.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Si viviu Eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem Eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que l'estiu es faci realitat amb fins a un 10% de descompte en circuits exclusius, viatjant en grups reduïts i amb sortides des de prop teu. Consulta'n les condicions. Reserva amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés.
Darrere la
les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4,000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de nou del matí, més retrets i acusacions mútues entre els dos candidats a la presidència del Barça, Joan Laporta i Víctor Font, en l'últim dia de campanya. Avui és dia de reflexió i demà seran els socis els que decidiran qui ocupa la presidència. Demà un suplement en directe des del Camp Nou a partir de quarts de nou del matí per viure l'obertura dels col·legis electorals, per saludar els socis, per saludar els candidats, per seguir totes aquestes cares conegudes que aniran apareixent al llarg del matí, primera hora de la tarda, perquè demà també hi ha partit, i segur que molts socis doncs faran acte de presència per dipositar la seva papereta. Aquests 114.000 socis que decidiran a partir de demà a les 9 del matí el futur del Club Blaugrana. Albert Benet.
Ahir actes de clausura de les campanyes respectives. Joan Laporta va deixar anar una de les frases de la jornada quan va fer al·lusió a una de les expressions recurrents de Víctor Font, anomenant-lo expresident quan s'hi refereix.
També amb aquella arrogància, aquell sarcasme barato de dir expresident del Barça. Home, soc president del Barça. Soc president del Barça. I ho seré fins que em mori.
Víctor Font, per la seva banda, acusava Laporta de liderar el Barça amb poca honestedat.
És una causa de país. I, per tant, tenint en compte que portem tant i tant temps molts socis tristos de que la realitat del club no sigui coherent amb els nostres valors fundacionals, perquè tenim un Barça poc transparent, tenim un Barça liderat amb molt poca honestedat,
un Víctor Font que va assegurar també que Joan Laporta menteix i vol dividir.
Hem demostrat que quan treballes, que quan tens propostes que il·lusionen a la gent obre els ulls, i hem demostrat aquesta setmana en el debat del dilluns i en el debat d'ahir que davant d'un expresident que menys té, que vol dividir, ens hi trobarà davant, dempeus, lluitant pel Barça de la seva gent.
El candidat a la reelecció, Joan Laporta, va rebre el suport d'Alejandro Echevarría i de Deco en el seu acte final de campanya.
que a més, com és una persona d'una peça i amb molta personalitat, ha aguantat totes les cabronades que s'han dit doncs, en contra d'ell en aquesta campanya electoral. Sento molt que hagis patit doncs, segons quines circumstàncies, però saps que t'estimem, Deco, i que estàs fent una feina extraordinària.
Laporta va acusar Font de jugar brut i va titllar de ridícula l'estratègia del seu rival per intentar fitxar Haaland.
I després, doncs, home, va venir la xarluta del que ha fet amb el Haaland. No té vergonya, no té vergonya. Si als 5 minuts, després de dir que el tens, surt la representant del jugador i diu, escolta, això no és cert, té contracte fins al 34, està molt content al City, té ganes de continuar en el City i, a més, no volem que s'utilitzi el jugador per temes electorals.
Víctor Font va fer una crida en el seu últim discurs a la majoria social que, segons el seu criteri, vol un canvi al Barça.
Sisplau, mobilització. L'onada del canvi ha arribat i el canvi és imparable. Estem preparats per fer una transició modèlica, una transició com la que mereix la millor institució del món. Som-hi, visca el Barça, visca nosaltres i visca Catalunya.
Molt bé. Doncs demà, a partir de les 9 del matí, aquest suplement en directe des del Camp Nou, amb tot el desplegament d'esports d'aquesta Santa Casa, amb un suplement també que, evidentment, girarà al voltant d'aquests candidats, d'aquests socis, i de totes aquestes aparicions que esperem anar rebent també al llarg d'aquest matí en directe al suplement. 115.000 socis, pràcticament, i sòcies del Barça, cridades a les urnes per triar el president dels propers 5 anys. A tot això, quarta derrota consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
Escolta, no s'ha de dir, però ho direm, fa paneta veure el Barça així, eh? Fa paneta, és a dir...
Aquesta vegada derrota al Palau Blaugrana contra la Puel de Tel Aviv per 75-80 en un partit jugat a porta tancada contra l'equip israelià. L'Ernest Macià, en aquesta transmissió, doncs explicava en veu alta el que passa amb aquesta temporada, amb tantíssimes baixes, amb tants sotracs per Xavi Pasqual.
L'última baixa, la de Schengelia, va ser baixa d'última hora, es va sumar l'absència de la Provítola i l'equip que entrena Xavi Pasqual, a qui ara sentireu, va encaixar la sisena derrota en els últims 7 partits.
Competim, però no guanyem, perquè al final amb tothom competit, però no guanyem i estem en una situació molt difícil. Portàvem aquesta bona línia al principi, amb els primers 25 partits, i després se'ns ha girat tot com un mitjó i ara ens va tot al revés. Hi ha ansietat, les derrotes fan molt de mal i hem entrat en una situació complicada.
Una derrota que deixa el Barça gairebé fora de la zona de play-in. Panther, amb 17 punts, i Clyburn, amb 15 punts i 6 rebots, van ser els més destacats. En un dia, per cert, en què va perdre el líder de l'Eurolliga, el Fenerbahçe, a la pista de l'Estrella Roja, 79-73.
A la Lliga de Futbol de Primera, aquest migdia, a les dues, Girona Atlètic Club de Bilbao, pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, 28a jornada de Lliga, ja.
I a les 9, al Bernabéu, Madrid-Elx, un Madrid amb moltes baixes i enmig de l'eliminatòria de la Champions amb el City, jugat ahir, a la Alavés 1, Villarreal 1.
El que va passar realment dimecres al Bernabéu amb aquest 3-0, pocs ho havíem vaticinat. Va ser una plantofada darrere l'altra. Pam, 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 pam. Fins i tot Vinícius fallant un penal a la segona part. És a dir, és que va ser una cosa... Fórmula 1, notícia d'aquesta matinada.
George Russell, amb el seu Mercedes, ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 i ha tornat a confirmar que és el rival a batre aquest 2026.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Mira, tenim un nou rei al cel, és el brillantíssim Venus, que treu el cap per sobre de l'horitzó de Ponent quan es fa fosc, brilla moltíssim, moltíssim. Al contrari, Saturn ja va desapareixent i s'enfonsa molt baix per l'oest, i Júpiter, que continua brillant molt potent, ben alt al cel durant tota la nit. Però, Roger, la notícia és l'arribada de la primavera astronòmica a l'hemisferi nord, l'equinoxi, que succeirà divendres vinent, dia 20, a les 15:46.
A quina hora ha sortit el sol avui a Moià, al Moianès?
A les 7:06.
A quina hora es pondrà?
A les 18:56.
Una abraçada, Joan Anton.
Igualment.
Dissabte plujós a bona part del país, temperatura a Moià a aquesta hora, Enric Agut.
Doncs mira, Mollà, 8 graus i va plovent. Han caigut 3 litres i encara pot tornar a ploure perquè aquest front, que ja deixa les comarques de Ponent i les comarques de Tarragona, on la pluja es va aturant i s'obriran clarianes, encara tindrà temps de deixar ruixats a comarques de Girona, de Barcelona. Aquest matí es poden reproduir a la tarda, sobretot a la costa i al prelitoral barceloní, amb alguna tempesta. Podria caure també calamarsa. I també l'altra zona d'interès serà la Vall d'Aran, al nord del Vall del Sobirà, nord de la Terribagorça, nord d'Andorra, perquè entre avui i demà al migdia pot anar nevant, la cota de neu baixarà i pot fer-ho fins als 700-800 metres amb el pas de les hores, i per damunt dels 1.200 metres, per posar xifres, podrien caure més de 20 centímetres un pam de neu. Lògicament, amb això, hi ha un avís d'acumulació de neu en aquests indrets del país. També destaquem el vent, perquè amb el pas de les hores, sobretot a la tarda vespre, s'anirà incrementant, i per demà diumenge el cel s'aclarirà, tret a la cara nord del Pirineu, pot anar una mica, però farà molt vent, i s'esperen ventades, sobretot a la meitat nord del país, amb ventades fortes i un bon grapat de comarques estan sota avís, fins i tot un perill alt, nivell 4 sobre 6, a comarques del Pirineu, del Prepirineu i també a l'Alt Empordà. Per exemple, al Ripollès, a dalt de tot, a les cotes més altes, el vent podria superar els 125 km per hora, i en un context d'un ambient més d'hivern. Aquest canvi de temps, de pluja, de vent, de neu, va acompanyat d'una baixada de temperatura que avui, amb el pas de les hores, es notarà, i també demà al matí.
Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Hola. No fotis. O sigui, no es pot ser tan... No es pot ser tan cabron amb totes les lletres. Sobrevisc els taurons, tigres, i em tombarà un mosquit.
Com gestiones els accessos ara que comença la gira, Quim?
Molt bé, molt bé. Mira, ahir vaig sortir una mica i a la una ja estava a casa i vaig fer tres cerveses perquè pensava demà en el suplement, no vull anar amb la cara de zombi, i a més perquè no en tinc moltes ganes ara últimament. Ara prefereixo que si un cop l'any m'he de pillar una papa, pues me la pillo, però si no, normalment m'agrada plegar d'hora.
Hi ha gent encara més terrible, que és aromàntica.
Aromàntic, què vol dir?
Només tenen relacions sexuals sense cap tipus de sentiment, és a dir, que no arriben a enamorar-se, a mantenir una relació sentimental, però per a mantenir relacions sexuals, moltes vegades entabanen a les seves parelles fent-los creure que estan mantenint una relació romàntica, quan ells no és així.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 14 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el de sempre, Donald Trump.
El president nord-americà ha ordenat aquesta matinada el bombardeig a l'illa de Hark, una petita illa però importantíssima. És el principal terminal de petroli de l'Iran. És la resposta dels Estats Units al bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'Iran ha continuat bombardejant bases dels països del Golf i un míssil ha impactat en el complex de l'ambaixada dels Estats Units a Bagdad, a l'Iraq.
Juan Martínez, Ramírez, Juan Ramírez.
Esto tendrá un coste no solamente...
És el director general de Multirail, l'empresa de transport, i són els principals perjudicat, ell i el sector del transport, del tall del túnel de Rubí, clau per transportar mercaderies del port de Barcelona cap a Europa. S'ha tallat aquesta mitjanit i durant 7 setmanes per les obres d'Adif.
Ramon Bernils.
Un senyor de Puerto Rico el vol que tenia un lloro de riga plom i
bonic. Avui fa 25 anys de la mort del gran Ramon Bernils, periodista, traductor i professor universitari. Va ser a Catalunya Ràdio des del naixement de l'emissora i en programes emblemàtics com El lloro, el moro, el mico i El senyor de Puerto Rico.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 39.
Els anys que porta governant el PP a Castella i Lleó, avui jornada de reflexió i demà eleccions en aquesta comunitat on Sánchez i Feijóo han tancat campanya a Valladolid. El PP parteix com a favorit, però un cop més haurà de pactar amb Vox.
El 8.
Els detinguts a Manresa arran dels aldarulls en una mesquita durant el Ramadà, diversos joves s'han rebel·lat contra la seva pròpia comunitat marroquina perquè no volien seguir amb tanta devoció als rituals religiosos. Tot plegat ha acabat amb 8 detinguts, 7 dels quals menors.
120.000
persones, les que es poden arribar a reunir cada migdia a la plaça de l'Ajuntament de València per les mascletes, l'acte més esperat de les falles que se celebren aquest cap de setmana.
Entre aquestes 120.000 persones no hi serà Morrissey, que ha quedat en estat catatònic i ha suspès el seu concert a València. Veurem si acaba actuant demà, crec que és a Saragossa, i també té algun altre concert a l'estat. Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i també l'Albert Elfa. Un mateix 14 de març, però en aquest cas de l'any 2006, avui fa 20 anys, Jordi Pujol va passar pel Cafè de la República del Joan Barril.
Tenim aquí l'honor de rebre el nostre estudi el que va ser president de la Generalitat, honorable, molt honorable, Jordi Pujol, benvingut.
Bona nit, gràcies.
A vostè li segueixen dient president i tota la vida li diuen president.
Moltes gràcies, home.
No, no és cosa meva, és que tothom, ja ho hem vist ara aquí fora, a Catalunya Ràdio, tothom diu president, president, president. Això està bé, no? És una forma
Bueno, és agradable, no? Vull dir, hi ha realment molts països en els quals la paraula de president es conserva doncs sempre quan un ha estat president, no?
Feia poc més de dos anys que Jordi Pujol havia deixat de la presidència de la Generalitat i se li notava també físicament.
Sap que està una mica més prim?
Jo estic més prim, sí.
Per això ho fa expressament?
Sí, menys o menys.
Ah, això sí que em sap greu.
Vostè no ha menjat? No.
Mai no ha menjat mai gaire,
No, però no cal menjar. Està demostrat que puc menjar una mica menys del que menjava. I no tinc gana, no tinc més gana. Bé. Estic bé, sí.
Si té un règim de veritat, me l'explica i mirarem de seguir les seves passes.
El règim de veritat és no repetir, no prendre sucre amb el cafè, de vegades no acabar-se tot el greix del plat perquè no cal, evidentment evitar segons quines coses que engreixen molt, la mantega, coses d'aquestes, etc.
Magnífic document. Jordi Pujol va confessar a Joan Barril i Joan Oller que el seu plat preferit era la sopa de pa, o és la sopa de pa, perquè Pujol encara és viu, Barril i Joan Oller s'ho miren des del cel. La sopa de pa especialment amb bou, deia Jordi Pujol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un gimnàs, des del Coffee Republic de l'aeroport del Prat o des d'un restaurant de cuina catalana tradicional de Caralps.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara, el col·laborador del suplement Toni Rodon analitza per què som cada vegada una societat més individualista.
Les actituds col·lectives no estan de moda. Abans l'individualisme era més aviat característic de la classe mitjana i alta, però ara està creixent també entre el col·lectiu amb menys recursos. Posem-hi dades de tot plegat. La confiança dels uns en els altres ha caigut entre els catalans, especialment entre les persones nascudes entre el 97 i el 2012, i més concretament entre els homes. Això inclou un sentiment negatiu també envers les institucions. I, de fet, ara mateix aquesta generació és la que menys confia en els altres, molt menys que la següent més desconfiada, diem-ho així, que és la de nascuts entre el 1901 i el 1945, i, en canvi, qui encara resisteix una mica, tot i que també molt menys que anys anteriors, és la generació X, la dels nascuts entre el 65 i el 80, els més confiats. Una insatisfacció global que, segons Rodon, s'explica per la percepció que les institucions no resolen els problemes.
Avui fa dos anys de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, la Núria López, un crim que va desencadenar protestes i noves mesures de seguretat. El diari Ara entrevisten dos cuiners de presons que valoren totes aquestes noves mesures.
Sí, són la Montse i el Lucas, noms ficticis, que reconeixen que quan van saber la notícia de l'assassinat de la Núria van pensar que els hauria pogut passar a ells i que potser en algun moment s'havien qüestionat les mesures de seguretat al seu lloc de feina, però que va ser un punt d'inflexió que els va fer plantejar on estan treballant. Tots dos coincideixen que els esforços de seguretat van trigar a arribar després del crim i retreuen que les millores salarials pactades han arribat a bona part dels treballadors de presons, però no precisament els cuiners, que és on treballava la víctima del crim. La Montse assegura que la cafeteria on treballa els ganivets continuen sense estar lligats, sí que ho estan a la cuina del Lucas, i fons de justícia asseguren que aquesta mesura de lligar-los s'ha pres a la majoria de cuines.
A La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que fa un cameo a la nova pel·lícula de Torrente i explica per què ha decidit avenir-s'hi.
Es veu que no havia explicat ni tan sols a la seva mare que apareixia a la pel·lícula, però que quan ho ha pogut dir, doncs la gent jove s'ho ha après. Però bé, mentre que entre els companys de generació s'ha trobat més celles arrufades que li demanaven si no blanquejava el feixisme, si s'havia assegurat de qui més sortia la pel·lícula, si havia preguntat de què va tot plegat, doncs bé, Évole confessa que va fer alguna aportació al guió per defecte professional i perquè Santiago Segura li va deixar fer-ho. I que més enllà d'això, doncs que es va plantejar què podia passar, que no m'agradés la peli, doncs vaja. I diu que hi ha tants cameos que si tots et cauen bé, ets bàsicament idiota. I més arguments. Si els periodistes d'esquerres, escriu Évole, volguessin ser éssers sense contradiccions, hauríem d'escriure en un fanzine fet amb quatre amigots en una impremta de barri. Conclusió, ell ahir va anar a veure la pel·lícula, diu que s'ho va passar molt bé i que més enllà d'això, doncs que políticament reconeix que cadascú farà la lectura que més li convingui perquè, segura, és, segons Évole, el més llest de la classe.
I en un context de crisi internacional per l'augment del preu de l'energia al Regne Unit, hi ha un col·lectiu que n'està traient profit, Albert Postils, són els escuraxamanelles. Ho llegim al The Economist.
En els últims 6 anys, els britànics han comprat al voltant d'un milió d'estufes de llenya i es calcula que una de cada 14 llars del país en té una. La demanda s'ha vist impulsada per la pujada del preu del gas després de la invasió russa d'Ucraïna i per una consciència creixent de la fragilitat de les xarxes elèctriques en temps de crisi. I tot plegat ha beneficiat una nova generació d'escuraxamanelles, un col·lectiu que s'ha triplicat en els últims 15 anys al país. Al revers d'aquesta situació és la qualitat de l'aire, i és que cremar llenya representa al voltant del 20% de les emissions d'un tipus de partícules contaminants. De fet, el govern, a través d'una consulta que s'acabarà el 19 de març, proposa instaurar límits d'emissió més estrictes per les estufes noves i distribuir etiquetes d'advertència sanitària.
Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital, comencem amb molts.
Calbs a Espanya. L'estat espanyol és el país amb més homes calbs del món. Segons un estudi amb més de 4.000 participants, un 44,5% dels homes pateixen calvície, una xifra superior a la d'Itàlia, França o els Estats Units, que són els següents al rànquing. Ho llegim al Nació.
Mira com riu la Iniesta, el nostre tècnic, que veig que té ganes de formar part també d'aquesta mitjana. Abrigar.
Un labrador amb llana no té sentit. Les races amb molt pèl o amb doble capa, com els labradors, ja tenen una protecció natural contra el fred. En canvi, els gossos petits o amb pèl curt sí que poden necessitar un abric, sobretot per protegir-se del canvi de temperatura quan surten de casa. Ho llegim a La Vanguardia.
Netejar.
Amb roba vella és un error. Molta gent reutilitza samarretes o draps vells per netejar la casa, però això pot fer perdre temps, producte i diners. Segons el Nació, alguns teixits, com el cotó, no absorbeixen bé la brutícia i fins i tot poden escampar-la més. Per això es recomana utilitzar draps específics de neteja, com els de microfibra.
Gràcies, Clàudia. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana. Cadena Cor.
Lewandowski.
Castell medieval. Ja no li queden fonaments, s'ha esfondrat per tot arreu i només queda el record i les memòries.
I els suplents. Rashford.
Lorena Castell. Cada cop que el veig em venen ganes de fer zapping.
Benzema. Ha sido increíble com ha acabado, Tommy.
Dani.
¿Por qué estás llorando?
Pero vamos, tal cual. Pero que esto vea... Que yo no pueda con esto, tío, es que... Y quiero... Es que esta mañana, juro hasta decir, le pedí a mi padre desde arriba que nos ayudara. Esto se ha pasado. También estaba partiendo la guitarra.
Iran is being attacked by Israel and the United States. So why is it attacking its neighbors, the Gulf Arab states, especially when they tried to prevent the war and they're not taking part in it?
El suplement amb Roger Escapa.
Arriba al Teatre Condal
una idea genial.
La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple.
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Anna Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Art Explora, un festival cultural que recorre la Mediterrània a bord del primer vaixell museu del món, arriba a Barcelona del 26 de març al 6 d'abril. Vine al Port Vell, a prop del World Trade Center, i gaudeix d'exposicions, realitat virtual, concerts i tallers. Entrades gratuïtes. Més informació a artexplora.org/festival.
Només fins al 15 de març. Hipercore et regala un 20% en les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 10 euros. Accepten productes frescos, xarcuteria i pastisseria. I tant! Et regalen un 20%. Només a Hipercore. Consulten les condicions. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Aquesta nit en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser...
71.222. 7, 1, 2, 2, 2. De la sèrie 115.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra Dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.